Sintonia d'un racó de lectura. Com sempre ens acompanya Cristina Serrano, responsable de la Biblioteca Municipal. Molt bon dia, Cristina.
Bon dia, Sònia.
Què tal, com estem?
Molt bé.
Estem amb ressaca poètica.
Totalment, Jo tinc una ressaca avui.
Recordem, doncs, ahir va tenir lloc el dia, la celebració, la commemoració del Dia Mundial de la Poesia, un any més. Uh-huh. Es va fer per segon any consecutiu al Casino Municipal.
Sí, sí, sí.
Explica'ns una mica com va anar.
Doncs jo crec que va anar molt bé, no sé, i tu què penses? Que tu també hi eres allà, participant
també, sí.
Molt activament.
Sí, molt. Doncs molt bé, no? Va anar?
Jo estic molt contenta, a mi és una de les, juntament amb el concurs literari Rocaplana, són les dues activitats estrella, jo crec, per mi, eh? Per mi, aquí cadascuna de les bibliotecàries té el seu pensament, però per mi són les dues activitats estrella de la Biblio, perquè tenen, a mi m'agrada molt la participació de les persones, uh-huh. I també que participi el que acabem de parlar tu i jo ara mateix, que participi gent que en teoria, o sigui, no és usuària de la biblioteca. També m'agrada molt perquè és una manera que ens descobreixin i que sàpiguen que la biblioteca, com va dir el Pere ahir, no és una paret amb quatre llibres o amb metres lineals de llibres, és oberta. La biblioteca fem moltes coses i més que faríem i per apropar la gent a la cultura i mm-hmm. aquesta és una d'elles.
Doncs aquest any la poesia escollida era Si puc, de Gabriel Ferrater, uh-huh. i doncs estava traduïda en 22 llengües i déu-n'hi-do les que es van llegir aquí, no?
17. 17, que per ser roda, i ens va faltar el gallec, que vam tenir alguna baixa a ultimíssima hora, i una de les llengües que va faltar va ser el gallec, que dius, ostres, si no teníem 18 de 22, déu-n'hi-do. Mm. Perquè, bueno, ens va faltar, per exemple, l'urdú, ens va faltar l'amàssic, ens va faltar el wolof i el panjabí. O sigui, la resta d'idiomes la teníem totes i algunes duplicades, perquè n'hi havia gent que s'havia apuntat i com que ja estava agafat l'idioma oficial, li vam dir que es preparés un altre poema amb l'idioma que haguessin ells fet. Llavors mm-hmm. que vam tenir dos francesos, anglesos també, vam tenir, no recordo molt bé, dos àrabs, bueno, déu-n'hi-do, jo estic molt contenta, la veritat.
Sí, sí, déu-n'hi-do la participació.
Sí, 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 i no. Donar les gràcies, sobretot no sé com donar les gràcies, perquè jo sóc una persona, ja ho saps, Sònia, que en públic, amb tanta gent, a mi em fa molta vergonya agafar el micro i dir moltes gràcies i tal, però penso que ho he de fer d'alguna manera, i a les xarxes socials ho faig, perquè no se'm veu, per escrit. I aquí a la ràdio vull dir que estic supercontenta de tota l'acceptació de cada vegada que em veuen aparèixer amb la carpeta, ja em diuen, hi ha gent que ja em diu, sí, sí, participo, quan em veuen entrar a la botiga, perquè vaig botiga per botiga buscant a la gent, a l'italià, al polonès, vaig buscant a les persones, al xinès, i ja em veuen venir i ja em diuen que sí. Doncs llavors els hi agraeixo moltíssim. I a tota la gent nova que s'ha volgut apuntar,
sí, sí.
N'hi ha molta gent nova que no havia vingut mai i de veritat que els hi agraeixo. I sobretot també a la col·laboració de l'Escola d'Adults, que ens ajuda molt cada any i també mai ho dic. I moltes gràcies a la Sílvia i l'Àngels, moltes gràcies per ajudar-nos.
I sobretot també la quantitat de gent que va llegir les seves pròpies poesies, no? Que això està molt bé, que vulgui
compartir-les. N'hi ha molta gent, sí, sí, sí. També
però vam veure això, que hi havia molta gent que escriu poesia.
Sí, i aquest any, altres anys no l'havien fet, i aquest any, mira, se'ns va il·luminar i vam agafar el llistat, vam demanar el llistat dels participants del concurs de poesia de la Festa Major i vam trucar un per un també perquè vinguessin. N'hi ha moltíssima gent a Roda i als voltants, que va venir gent de fora de Roda també a participar, que escriu poemes i ho fa superbé, molt
sí,
bé,
sí.
Molt bé, sí, sí, sí.
Doncs ja ha passat el Dia Mundial de la Poesia un any
fins
més.
Fins l'any que ve, sí, sí.
L'any que ve, doncs, una nova edició, no, Cristina?
Uh-huh, una nova edició. Ara vam agafar el casino l'any passat pel tema del Covid,
sí.
I jo crec que ja ens quedarem al casino, perquè ja crec que se'ns ha quedat molt petita la biblioteca. Jo crec que la gent que n'hi havia ahir...
Sí, clar, quanta gent va llegir? Quantes persones van arribar a llegir?
45 persones, jo crec, més o menys. N'hi havia més apuntades, el que et dic, però el dilluns al matí jo el que feia és trucar un per un i van haver-hi algunes baixes per malaltia i altres coses i n'hi havia més gent apuntada, però déu-n'hi-do. Van llegir 45 persones i algunes van fer dos poemes. I després va haver-hi alguna persona més que es va llegir algun poema més. Sí, sí.
Molt bé. Què ens explicaràs?
He portat, bueno, el llibre del Club de Lectura següent, que vam
molt
fer
bé.
Ja l'últim, el vam fer el de març i ja toca el d'abril.
Com va anar el de març?
Doncs molt bé, sempre va superbé. sempre va molt, molt bé. Va ser el llibre del Trevor Noah, va ser el llibre de Prohibit néixer, va agradar molt, és una lectura molt senzilla, molt recomanable pels instituts. Jo crec que jo ho posaria com a lectura obligatòria als instituts perquè parla de l'apartheid i ho fa d'una manera molt planera, molt optimista, amb petites anècdotes del Trevor Noah, és una biografia real, petites anècdotes que són molt crues, n'hi ha algunes molt crues, però ell és humorista i ho sap explicar d'una manera... n'hi havia vegades que jo reia molt amb aquestes anècdotes. I sobretot també, si sabeu anglès i ho podeu llegir en versió original, jo ho faria, perquè clar, la traducció sempre perd una mica.
Ja, sí, és veritat.
Amb el tema de l'humor, sobretot, sí. Per una mica. Llavors, jo, si sabeu llegir en anglès, jo l'agafaria en anglès. Però si no, us ho recomano a tothom. I ara canviem radicalment, el Club de Lectura ho fem cada mes i cada mes canviem radicalment de tema i d'escriptors i tal. I aquest cop li toca a la Gemma Ruiz i farem Argelagues, que és un... no té res a veure. Ara si vols, et llegeixo la sinopsi. La Gemma Ruiz Palà va néixer a Sabadell l'any 75... És periodista i des del 21 anys treballa als serveis informatius de Televisió de Catalunya, pràcticament sempre com a cronista cultural del Telenotícies, i Argelagues és el seu debut literari, però ara ha escrit més, eh? Aquest és de l'any 2017, si no recordo malament. I bueno, el feedback que m'està arribant de les persones que han començat a llegir-se el llibre és que està agradant molt. Llegeixo la sinopsi. Diu, les argelagues són uns arbustos modestos, però punxen. La Remei, la Rosa i la Nina també van haver de treure les punxes per tirar endavant. Són les heroïnes de la Gemma Ruiz, però podrien ser les vostres besàvies, àvies i tietes. Dones que van néixer en un món de pagès inclement i es van haver d'espavilar a ciutat. Dones que van fer la guerra a la rereguarda i van arriscar la vida per alimentar els fills. Dones que des dels 14 anys es van llevar de matinada per fer rutllar la indústria tèxtil. Dones de Castellterçol i de Múrcia, que van ser l'energia silenciada d'aquelles ciutats del Vallès. Argelagues honora aquestes vides que la història ha ignorat, però que han construït el país que som. Amb una llengua que caça l'oralitat més rica i expressiva, Gemma Ruiz recupera en aquesta novel·la un parlar que fa olor de terra escarbotada i de dignitat. Argelagues és un homenatge literari que no es podria ajornar.
Molt bé.
A mi m'està agradant molt. Jo també l'estic llegint. Sí. He començat aquesta setmana també i m'està agradant molt. A més, jo sóc de Sabadell, jo vaig néixer a Sabadell i n'hi ha molts racons
també,
i moltes
jo
coses.
Jo,
ho sé, no ho volia dir per si no ho volies dir tu, però ho
Home,
sé.
Home, sí, això no s'amaga.
I d'aquesta època, ella parla de la seva besàvia, sí. Parla de la seva àvia i clar, tot això t'acaba sonant, tot el que és la indústria tèxtil d'aquella època. Sí, sí, a mi
molt
també m'està agradant molt, sí.
I, per tant, quan serà aquesta sessió,
Ai, és
Cristina?
És veritat, que m'enrotllo, no t'ho dit. El dia 27 d'abril, a les 6 de la tarda, és dimecres. Encara queden alguns llibres i si us voleu apuntar, veniu a la biblioteca, us apuntem i us donem el llibre, el llegiu a casa i aquest dia ens reunim i parlem d'ell.
Perfecte. Anem ara sí amb novetats?
Sí, he portat un munt de novetats.
Vinga,
però
ja em pararà, temps,
ja em pararà,
eh?
Sí, sí, sí. Mira, una Bíblia infantil de la Lídia Millet amb la traducció d'Alexandre Alcombau i Arnau. La Lídia Millet va néixer a Boston, és coneguda pel seu humor fosc, per uns personatges i un llenguatge singulars i per explorar les relacions entre els humans i els altres animals. Sovint se l'han considerat una novel·lista d'idees. Reiteradament, els seus llibres han merescut estar per a diaris i revistes entre els millors de l'any. Viu al desert, als afores de Tucson. Progressistes, urbanistes i amb bones feines. Diversos matrimonis amb fills passen les vacances d'estiu en una mansió vora un llac. Ho tenen tot fet, a la vida i en un moment propici per abandonar-se. Sexe, alcohol i droga, tot en dosis generoses. Mentrestant, els fills, tot menors, hauran d'espavilar per sobreviure a l'absoluta desídia paterna, sobretot quan un temporal de proporcions bíbliques descarregarà sobre la zona i tot començarà a anar realment de mal borràs. Separats dels adults, els nens trobaran la llum en una Bíblia infantil, d'on es trauran paral·lelismes amb la catàstrofe que viuen. Novel·la de ritme trepidant, apocalíptica, amb molta mala llet i sovint carregada d'humor negre. Una Bíblia infantil explora temes candents, com el canvi climàtic i la nula responsabilitat d'uns pares indolents, la fragilitat social, el conflicte natura-religió o la consciència climàtica de les generacions joves.
Molt bé. Molt interessant, també.
Molt interessant. Una novel·la curteta i que dona per parlar, Molt.
Que això convé, no, també?
I tant.
Què més, Cristina?
Doncs mira, Mosaic, Intimitats, del Víctor Català. És una reedició, evidentment. Mosaic és l'únic llibre que Caterina Albert va escriure en primera persona. Aquesta vegada el camí no el fa la imaginació. Són episodis d'infància, impresos tan vivament en la memòria que esclaten en frescor quan l'autora, a prop de complir 80 anys, es rescata, com faran més tard les seves germanes Nathalie Serraut o Alice Munro. Per què tornar a la infància? Pel plaer de retrobar les coses que has estimat en aquest món, siguin l'àvia o una gallina. I per refer el camí que va de la prehistòria individual, en què una criatura de 4 anys es revela per defensar el seu albir, a l'exercici conscient d'un art que nia en tu i et transforma per poc que el deixis. Publicat l'any 1946, en una versió reduïda, Mosaic apareix avui amb 17 peces inèdites retrobades per Blanca Llum Vidal i Agnès Prats a l'Arxiu Municipal de l'Escala. És una excavació en la intimitat, aquest fonament invisible que precedeix tota gran obra i on es construeix la llibertat interior. En femení, malgrat el pseudònim que Caterina Albert no va abandonar mai, com qui fa un últim pam i pipa, en masculí m'aixeco les faldilles.
Doncs molt interessant que es reeditin aquest tipus de llibres, eh?
Doncs sí, la veritat que sí. I nosaltres anem comprant també totes les reedicions de clàssics i aquest és un llibre que havíem de tenir.
Sí.
Que ho havíem de tenir, sí.
Molt bé. Què més, Cristina?
De la Cinta Arasa, Escales avall. Ai. La Cinta Arasa va néixer a Tortosa l'any 78... És llicenciada en Ciències Polítiques i té formació de postgrau en l'àmbit de les relacions internacionals i la gestió de les polítiques públiques. Ha realitzat diversos cursos d'escriptura creativa. És autora de més d'una quinzena de llibres per a infants i joves, alguns dels quals han estat traduïts a altres llengües. El 2013 va rebre el Premi Enric Valor de Narrativa Juvenil per la novel·la Vaig fer la maleta un dia de juny i el 2021 el Premi Crítica Serra d'Or de Literatura Juvenil per Paraules, Flors i Pólvora. Llegeixo la sinopsi.
Som-hi.
Un dia, entre la primavera i l'estiu del 2017, la Maria Cinta i la Laia intenten localitzar la Montse al mòbil. Les dues, que són la seva mare i la seva filla respectivament, tenen un bon motiu per trucar-li, però ella té un bon motiu per no agafar-los la trucada. La Montse ha apagat el telèfon. Espera una notícia, però no en vol dir res a ningú fins que no en tingui la confirmació, sigui quina sigui. Durant les hores en què no poden comunicar-se, totes tres, àvia, filla i neta, fan balanç de la vida, cadascuna de la seva, però es passegen inevitablement per records que són els que són comuns. I llavors, com si fessin girar a poc un calidoscopi, secrets, mentides, veritats, dolors i alegries apareixen des dels tres punts de vista i doten el text d'una profunditat psicològica excepcional, posant en dubte la veracitat del relat que fem sobre la nostra pròpia existència i sobre el jo. Escales avall és una biografia a tres veus de tres generacions de dones d'una família i un recorregut apassionant per la història de Catalunya des dels anys 30 del segle XX fins als mesos previs a l'1 d'octubre del 2017.
Molt bé, per tant, tres punts de vista molt diferents, segurament, no? Amb un mateix record, eh?
Sí, i a més la Cinta Arasa escriu d'una manera molt planera, molt entenedora. Sí, i també és una autora molt, molt recomanable.
D'acord.
Algun més? Dona temps?
Vinga.
Bueno, el David Nelo, que també és un clàssic a la biblioteca, tenim jo crec que tot el que publica.
I es presta molt, sí?
Es presta bastant, sí. N'hi ha gent, lectora catalana des de novel·la juvenil, que l'agafa molt. Clar, és un autor que escriu des de contes infantils fins a novel·les d'adults i també és com les interessa, que és una manera d'escriure molt, molt ràpida, molt senzilla i que agrada molt, sí. A més, el David Nelo, no sé si ho saps, que ve a Torredembarra, molt.
Ah, mira.
Ho sabies? Doncs no. Sí. És germà...
Estiueix a Torredembarra.
Estiueix a Torredembarra. És germà d'un dels membres del grup Los Rebeldes.
Ah.
Per si no ho sabies.
Molt bé.
Ja ho saps.
Sí.
Bueno,
sí,
no diré
que
res de la seva...
Que ens
expliquis
coses.
La sinopsi del llibre. Diu... Com és que en altres països som capaços de conservar viva l'obra de certs autors i nosaltres no? Per què s'enorgulleixen del seu bagatge literari i el mantenen viu, mentre que nosaltres sovint semblem negar-lo o almenys tenim, com si pertanyés a un passat que no val la pena recuperar perquè potser fa pudor de resclosit o tenim por de trobar-hi una espardenya, una faixa o una barretina? Qui és el culpable d'aquesta enorme negligència? Els editors, els llibreters, les escoles, les institucions oficials, els mateixos lectors? En aquest seguit de preguntes hi ha la llavor d'aquest llibre, on l'autor fa un recorregut ben personal, amb una mirada desproveïda de cap pretensió acadèmica, per una sèrie de noms imprescindibles del nostre llegat literari. De Víctor Català a Marian Vayreda, de Pompeu Fabra a Folch i Torres, d'Aurora Bertrana a Josep Maria de Sagarra, passant per Teresa Pàmies. Uns escriptors amb qui estem en deute i que és important que no oblidem. No podem permetre'ns de viure d'esquena el que van dir i escriure, perquè si no, no podem entendre mai qui som.
Doncs també molt bé.
És trist morir sense hereus.
Molt bé, doncs ho tenim en compte.
Molt bé.
Altra recomanació per acabar, Cristina?
Sí, vale. Bueno, doncs mira, ho dic ràpidament, els dos que tinc. Sí. Un és l'últim bestseller total de la Júlia Navarro, que l'hem comprat en català i en castellà. Els tenim els dos. En català, de cap lloc. La Júlia Navarro agrada moltíssim.
Triomfa, sí.
Triomfa moltíssim i és un dels bestsellers total, molt coneguts. Volia portar, tenim molt, els bestsellers els tenim gairebé tots, però volia portar novel·les que no es coneixen gaire.
Sí, sí, està bé, que no siguin tan comercials. No?
Sí, perquè aquests ja es venen sols. Sí, o sigui que, i sí. N'hi ha molts autors que no es coneixen i que valen la pena, valen molt la pena. Llavors, bueno, aquests dos són bestseller total. Un és el de la Júlia Navarro.
Sí.
Diu, és el de cap lloc, és un viatge als confins de la consciència de dos joves, la Virgen i en Jacob, que creuen les seves vides en un camp de refugiats del sud del Líban. Tots dos, eterns exiliats dels mateixos, es retrobaran al cap d'anys a Brussel·les sota el fum de les bombes amb què el Cercle, una organització islamista, sembra el terror al cor d'Europa. Una novel·la que enfonsa les arrels en la naturalesa humana i en els seus claroscurs, protagonitzada per uns personatges que viuen en conflicte permanent amb la pròpia identitat i que ens convida a reflexionar sobre totes les certeses que tenim.
Mm-hmm. Vinga.
També el tenim en castellà, està en català i castellà. I aquest és l'únic que he portat en castellà, que és l'Alejandro Palomas, Un país con tu nombre, que també agrada moltíssim. A mi m'encanta com escriu l'Alejandro Palomas, m'agrada molt com és, que això també influeix molt.
Sí, sí, sí.
És una persona amb una sensibilitat molt gran, no sé, m'agrada molt. I escriu també amb aquesta sensibilitat. I també són llibres que et fan pensar, o sigui, que els tanques, com l'Eloi Moreno, que és també molt similar, tanques i, ostres, se't queda un bon regust a llegir el llibre. Un país con tu nombre, Alejandro Palomas. Diu, John, cuidador de elefantes en el zoo, y Edith, viuda que vive con sus 11 gatos, son los únicos habitantes de una aldea abandonada. Vecinos solitarios primero y ahora buenos amigos. No imaginan que la noche en que la veleta del viejo campanario gira sobre sí misma, el ojo del tiempo se posa sobre la aldea y la vida de ambos está a punto de girar con ella. La llegada de la primavera trae consigo una inesperada decisión por parte de la dirección del zoo, a la que se suma un perturbador anuncio. El ayuntamiento al que pertenece la aldea restaurará la casona en ruinas del lago para convertirla en hotel rural. La doble noticia cambiará de golpe las vidas de John y Edith, empujándolos a dar un paso hasta entonces tímidamente contemplado. La amistad entre John y una callada elefanta llamada Susie, la relación entre Edith y su hija Violeta, desencontradas durante décadas y una hora de la noche, la hora trémula, en la que pasa todo y todo queda, conforman un país con tu nombre. Una historia sobre el amor en mayúsculas, la honestidad con los propios sueños y sobre la libertad llevada a su expresión más pura.
Ha de ser molt xulo també aquest, eh?
Sí, ja et dic que a mi m'agrada molt. Té una manera d'escriure que m'agrada moltíssim.
Sí, sí, la sinopsi sona molt interessant, almenys.
Sí.
Molt bé, ho deixem aquí, Cristina?
Ho deixem aquí, sí.
Tornem dimarts vinent.
Molt bé.
Bona setmana.
Igualment.
Adéu.
Adéu.